Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a aquesta segona càpsula de coneixement. Veig que me n'alegro de veure algunes cares que repeteixen, per tant, esperem que això que hagi pogut dir que la primera sessió doncs, un amic us hagi servit per la vostra feina de tasca diària. Doncs avui iniciarem el que és la segona càpsula. Si us en recordeu una mica el modus operandi, farem una mica una presentació. Bé que està programada de 12 a 2, però de fet, bueno, potser duri una mica de menys. I després de la presentació doncs, obrirà un torn de pregs i preguntes, que bueno, la Pilar, la nostra convidada, doncs, estarà encantada de respondre. Jo per parlar res més, ja sabeu que hi ha 4 càpsules més, per aquí deu córrer un full d'assistència. Sisplau, bueno, quan aneu acabant, doncs, re, una signatureta i ens l'aneu passant per davant. I ara us deixo amb el cap de l'IT, amb el Jordi Castanyer, que farà una mica la presentació de la ponent i després ja us deixo amb la Pilar. Gràcies per la vostra assistència.
Molt bé, gràcies. Bueno, us diré que la senyora Pilar Casellas és de l'Agència Catalana per la Competitivitat i Internacionalització Empresarial, l'Acció. És enginyera industrial superior, llicenciada a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment és la responsable de la xarxa d'unitats de valorització de transferència tecnològica de l'Agència Catalana Acció, depenent del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Està vinculada a l'Agència Acció des de 2003, on ha estat gestora de projectes d'innovació, responsable de noves empreses de base tecnològica i actualment responsable de les unitats de valorització de les universitats catalanes. Anteriorment va estar a Deloitte desenvolupant tasques de consultora d'operacions i estratègia. I sigues benvinguda.
Moltes gràcies. Bé, primer de tot, bueno, moltes gràcies per convidar-me a aquesta sessió. Bueno, com que ja m'han presentat, pues, ja no faré més breu esment a qui soc, però sí que m'agradaria fer una pregunta i és, coneixeu Acció, els que esteu aquí? Sabeu el que és? Sí? Sí? Tots? Així, així. Aviam, per això m'agradaria també situar una mica l'entitat en la que ara treballo i Acció. És una agència que va ser constituïda per la Generalitat amb l'objectiu d'ajudar a l'empresa catalana a ser més innovadora. Aquest és el principal objectiu d'aquesta agència. Per tant, des d'aquesta agència s'executen les polítiques d'innovació que es dissenyen doncs, des dels departaments d'empresa, en aquest cas, i ocupació de la Generalitat. I per tant s'executen doncs, doncs, tots els plans d'innovació i internacionalització d'empreses. O sigui que el que nosaltres, el nostre client és l'empresa catalana i el nostre objectiu és ajudar aquesta empresa a ser més competitiva. No obstant, dins d'aquesta agència, que principalment s'enfoca a l'empresa catalana, hi ha un departament de transferència tecnològica, en el qual estic jo. Val? Llavors, dins de transferència tecnològica hi ha diferents programes. Hi ha un programa de valorització tecnològica, que és en el qual estic jo, i avui us vindré a parlar del que fem dins d'aquest programa, però també hi ha altres programes, doncs hi ha tot un programa de suport a la creació dels centres Tecnio, que no sé tampoc si ho coneixeu, però l'objectiu és la creació d'una sèrie de centres tecnològics que donin serveis diferencials a les empreses. I després hi ha tot un tema de programes europeus per ajudar empreses a adquirir pues, ajuts i subvencions de fons europeus. Llavors, dins de transferència tecnològica, el programa de valorització. Quan em van convidar a aquesta sessió, em van dir, mira, el títol de la sessió és i després de la recerca, què? Vale? Llavors, jo abans de començar a parlar de la valorització, que per mi seria com què s'ha de plantejar un investigador un cop està fent la seva recerca acabat i obté uns resultats interessants, val? M'agradaria pues, primer posar una mica en context quina és la situació actual en quant a recerca i transferència a Catalunya. No? I per això pues, us volia donar algunes dades. És conegut que Catalunya ha assolit doncs, posicions capdavanteres en rànquings internacionals en el que és la publicació d'articles. Fins i tot el 2010 va assolir un dels punts més notables en el qual a Catalunya es produïa l'1% de la producció científica a nivell mundial. Bueno, tot això és un know-how molt important que tenim aquí. Vale? També ara recentment, el 2013, en els ajuts RC, doncs, Catalunya ha aconseguit 11 dels 20 projectes que s'han donat a l'estat espanyol. Bueno, això també és una dada molt important i que ens posiciona doncs, com un país doncs, que assoleix rànquings importants en tots els temes d'RD. Per què ha sigut això? Bueno, doncs perquè hi ha hagut una política de recerca que ha invertit molts recursos en centres com els centres CERCA o, per exemple, en la creació d'infraestructures universitàries com són, doncs, i tots coneixereu, doncs, el Sincrotró ALBA i d'altres estructures de referència a nivell mundial que tenim ubicades aquí, en el nostre territori. Per tant, veiem que en quant a producció científica doncs, som molt bons. Val? Però llavors, si ens n'anem a l'altra banda i ens n'anem a la innovació, que és el que Acció doncs, intenta fer i millorar aquests indicadors, veiem que l'evolució no és tan bona, val? I que el número d'empreses innovadores a Catalunya doncs, s'ha mantingut constant o fins i tot doncs, en aquesta època de crisi doncs, realment en alguns casos hi ha hagut una tendència a la baixa. Vale? Llavors, també, què hem vist que hi havia una tendència a la baixa? Pues, també les inversions en capital risc en empreses. No? Tot això fa que la innovació pues, vagi una mica a números negatius. Quan ens fixem en la protecció, veiem que potser sí que si ens mesurem amb l'estat espanyol, Catalunya doncs, protegeix molt més, no?, que la resta d'Espanya. Però si després mirem les patents a nivell europeu, doncs realment estem molt per sota de la mitja europea. Si a més anem una miqueta més enllà i mirem les extensions de PCT que es fan, doncs la dada encara és més petita. No? Per tant, ens plantegem bueno, què està passant. Bueno, veiem que realment hi ha desconnexió entre el món de la recerca i el món de l'empresa. I el que hem d'intentar és aproximar aquests dos mons. Vosaltres us trobeu en el món de la recerca i, per tant, un dels objectius del programa de valorització... No va, em sembla això.
Sí, després.
Sí que va?
Hauria de ser. Va descomptar-nos
una mica. Ah, vale. Ah, potser és al revés? Vale, perfecte. Pues el que intentem en aquest programa de valorització que hem dissenyat des d'aquesta agència és trencar doncs, aquesta barrera que us comento, vale? Totes aquestes dades que posen de manifest que existeix doncs, aquesta desconnexió. Molt bé. Llavors, ara sí que ja m'agradaria començar doncs, amb què entenem nosaltres per valorització. Llavors, per nosaltres, valorització és aquell procés o un conjunt d'activitats que aconsegueixen o permeten que aquella recerca que s'està fent s'acosti més al mercat i que, per tant, sigui més fàcil transferir-la. Vale? Aquest seria el que nosaltres coneixem com, o el que diem que és valorització. I que... Quines fases inclou aquest procés? A veure, el procés podria ser més extens, però nosaltres l'hem simplificat bastant i el dividim en tres grans etapes. Una primera fase d'identificació, una segona fase de maduració i la tercera de comercialització. Què inclou la identificació, que potser és la més important? Pues, un cop tu tens uns resultats interessants, bueno, anem a veure, anem a fer una sèrie d'anàlisis que ens permetin veure si aquests resultats poden ser comercialitzables i tenen sentit o tenen un potencial comercial. És a dir, això es pot convertir en algun producte o un servei comercialitzable? Pues aquí pot incloure fins i tot pues, una anàlisi de propietat intel·lectual industrial, un estudi de mercat, una anàlisi de competència, és a dir, tota una sèrie d'informació per tal de veure si aquests resultats poden ser explotables. I a més, en aquesta fase, el que també seria interessant recollir és el que nosaltres anomenem un full de ruta que inclou tots aquests anàlisis, però també tots aquells passos que s'haurien de fer per tal d'aconseguir que això sigui comercialitzable. Per exemple, doncs totes les proves de concepte, assajos, més proves que puguin apropar i veure, tenir més evidència dels resultats d'allò que s'ha trobat. Vale? Què és la maduració? Bé, la maduració seria, bueno, tot allò que hem dit que ens fa falta, començar-ho a fer. Per tant, invertir recursos en temps i diners per tal d'aconseguir que això vagi madurant i tenir més evidències del que nosaltres creiem o pensem. Pues aquí seria fer un prototip, fer una prova pilot, una prova de concepte, un escalat, un primer business plan, un primer model de negoci del que s'està plantejant, molt preliminar, però ja tenir una certa informació sobre el que volem. I en l'última fase seria la comercialització, ja seria, val, molt bé. Ara com això ho apropem a les empreses? Doncs aquí el que podríem fer és començar a fer contactes amb empreses per presentar-los aquests resultats que tenim, fer difondre aquesta tecnologia a través de marketplace que hi ha per vendre la tecnologia i veure si hi ha algun interès, ja sigui aquí com a la resta del món. Acabar de fer un pla de negoci pues, més consensuat, més definitiu, etc. Amb l'objectiu de què? Al final, quines són les dues vies per transferir? Pues, o la creació d'un spin-off, la creació d'una empresa de base tecnològica o la llicència d'aquella tecnologia mitjançant patents. Llavors, amb qui treballem des d'Acció per aconseguir això? Tot aquest, per aconseguir apropar totes aquestes tecnologies i aquests coneixements que s'estan investigant des de les universitats. Molt bé, doncs nosaltres, els nostres aliats estratègics, són les unitats de valorització. Avui el Ferran m'ha convidat aquí, ell pertany a una d'aquestes unitats de valorització. Les unitats de valorització què són? Són oficines ubicades dins de les principals universitats catalanes que són el primer contacte amb l'investigador i que un dels seus principals objectius és identificar aquestes tecnologies i acompanyar l'investigador en tot aquest procés que us acabo d'explicar. Val? Per tant, hi ha oficines a totes les principals universitats catalanes i també hi ha oficines, que sapigueu, als instituts d'investigació hospitalària també es comencen a activar en aquesta funció i algunes ja porten temps i d'altres pues, fa 2 o 3 anys que s'han constituït i comencen a fer aquesta tasca perquè ara és un moment clau per tota aquesta activitat. Ja fa temps que se'n parla, però ara realment és el moment de rendibilitzar tota aquesta investigació que s'està duent a terme i que és d'un gran valor. Per tant, l'acció que fem amb els nostres aliats, que són les unitats de valorització, els donem recolzament en les seves activitats. I durant almenys un cop a l'any, nosaltres ens reunim amb elles, mirem el seu pla d'actuació, mirem el que estan fent i els hi fem un recolzament per tal que puguin dur a terme aquesta tasca. Les unitats de valorització han de ser la porta d'entrada a l'investigador. Qualsevol dubte, qualsevol qüestió relacionada amb això, pues, a l'investigador es pot adreçar a elles. Molt bé, això és el que us he comentat de les unitats de valorització. Per nosaltres hem de fer tres tasques principals. La que us he comentat abans, que és la identificació d'aquestes tecnologies, l'acompanyament en tot el procés de l'investigador i després difondre tot aquest coneixement. Quan es crea un spin-off, quan s'aconsegueix llicenciar una patent, doncs tot això són fets noticiables que s'han de comunicar per posar en valor tota aquesta tasca que s'està fent, que s'ha de fer més del que veiem pels indicadors que així ens ho mostren, però que s'està fent i no és una cosa que comencem de zero. Aquí veieu doncs, les principals universitats catalanes que tenen oficines d'aquest estil, doncs hi ha la Universitat de Barcelona, l'Autònoma, Lleida, Pompeu, la Universitat de Vic, i bueno, ja us dic, i darrerament doncs els instituts hospitalaris doncs com Vall d'Hebron, Bellvitge, etc. etc. Val. Després tenim uns altres aliats estratègics que són les escoles de negoci. Les unitats de valorització ubicades a les universitats són el primer contacte amb l'investigador, però després col·laborem amb les principals escoles de negoci que hi ha a Catalunya per també aquest investigador ajudar-lo amb projectes intensius en les fases de comercialització. Vale? Que després us explicaré exactament quins són aquests programes. Bueno, aquí us he volgut posar un... Seria un mapa, no?, de els diferents productes que tenim dins del programa de valorització i quina seria la porta d'entrada a cada programa, és a dir, quina seria la pregunta que tu t'has de fer com a investigador per tal d'anar doncs, en un programa o altre. Per exemple, aquí dalt, no? A dalt de tot, tinc una tecnologia innovadora, el primer pas. He estat fent una recerca, he obtingut uns resultats i veig que això és interessant. Què haig de fer? Bueno, doncs el primer és adreçar-te a la unitat de valorització. Tinc això, què puc fer? Ella t'orientarà i et guiarà en el camí d'identificar si això té un sentit comercial i si val la pena doncs, continuar en aquesta tasca de valorització. Després, què més tenim en aquesta fase? Tenim el concurs ValorTech. No sé si n'heu sentit a parlar, ara està oberta, bueno, la convocatòria en principi acabava ahir, però l'hem allargat una setmana més. Aquest concurs què és? Aquest concurs és una formació que donem a investigadors que han aconseguit uns resultats interessants en les seves investigacions i s'estan plantejant la transferència d'aquesta tecnologia, ja sigui la creació d'una empresa o la llicència de la patent. Llavors és un curs que és gratuït pels investigadors i el que fem és formar-los en què suposa, si és el cas de crear una empresa de base tecnològica, què suposa crear una empresa de base tecnològica i per tant ens fem tota una sèrie de formació en aspectes relacionats amb això. I si el que volen és llicenciar la tecnologia, doncs els donem informació de què representa per un investigador ficar-se en aquest procés, que és un procés complicat i que, per tant, abans d'iniciar una cosa d'aquestes, val la pena que primer et donin formació d'una sèrie d'aspectes que cal tenir en compte. Doncs si esteu en aquesta situació, jo crec que val molt la pena presentar-se en aquest concurs. Per tant, està obert a investigadors amb això, amb resultats interessants amb les seves tecnologies, que recordeu que està una setmana més oberta i que suposo que des de la unitat ja us han enviat informació. Vale? Què més? L'ajut pel TEC, anirem a baix. Val? El 2013 vam tenir aquests ajuts. L'ajut pel TEC, on el situaríem? El situaríem en la fase de maduració. Quan us he comentat que hem de començar a fer proves, prototips, assajos, doncs des de la Generalitat hi ha un ajut, que és aquest, que el que fa és ajudar a l'investigador en la inversió en aquest tipus d'activitats i li dona una subvenció per tal d'assumir aquests costos. Llavors, aquest ajut l'any passat, o sigui, el 2013 va sortir, però el 2014 no ho sabem. És un ajut que a vegades surt, a vegades no, i no ho podem preveure en la majoria de casos, i ens encantaria que hi hagués molt més pressupost, i sí, la veritat és que hi va haver poc pressupost, però bueno, que realment és interessant conèixer i si s'obren les convocatòries, doncs presentar-s'hi. Després ara us comento una miqueta. L'altra banda és si tinc una tecnologia que vull llicenciar, tenim un programa que es diu el Copertec i que ara us comentaré exactament en què consisteix. Si d'altra banda estic pensant en crear una RT, vull crear una empresa, tenim tres programes de consultoria per a aquest tipus d'investigadors, que ara més endavant us comentarem de tal. Però he volgut posar aquesta presentació, bueno, aquesta slide, perquè veieu en global tot el que podeu optar, vale? Tots els productes que hem dissenyat i que segurament que se'n podrien fer d'altres, però que oi por oi, no? Que en aquests moments tenim per tal d'ajudar en aquest procés. Si teniu qualsevol pregunta, em podeu preguntar durant la intervenció, no espereu al final. Molt bé. Bueno, a veure, aquí seria el mateix que us he presentat en la diapositiva anterior, però per mi aquesta és molt interessant perquè posa de relleu en quina fase del procés de valorització seria interessant entrar en cada un d'aquests productes. Per exemple, tu tens la tecnologia al principi, no? L'investigador amb la seva tecnologia, els seus resultats. En la fase d'identificació, molt important fer aquest full de ruta que us he comentat i que us explicaré també més en detall. Amb el recolzament de la unitat de valorització, sempre en aquesta fase, molt important. Bueno, realment la unitat de valorització, el recolzament la fa en tot el procés. En la fase de maduració, què tenim? El concurs ValorTec, com us he comentat, i l'ajut ValTec. I en la fase ja més final del procés, en la fase de comercialització, què tindríem? Tindríem aquest programa que us he comentat, que és el Comertec, i d'aquests programes que fem en col·laboració amb les escoles de negoci i que ara us comentaré exactament amb cada un en què es basa. Però és bo perquè així veieu en cada una de les fases què és el que nosaltres considerem que val la pena fer en aquell moment. I també perquè us situeu, no? Vosaltres de dir, bueno, doncs jo crec que estic aquí o estic una mica més al mig o estic molt endavant encara. Molt bé, la primera fase, la d'identificació, el full de ruta. Què és el full de ruta? Pues el full de ruta ha de ser aquell document que analitzi tota aquesta informació que us he comentat fins ara per valorar si aquella tecnologia o aquella investigació que estic duent a terme pot tenir potencial comercial. Què inclou aquest document? la descripció de la tecnologia, un estat de la tecnologia, una anàlisi i nivell de protecció de la, a la que s'ha d'assolir de propietat industrial o intel·lectual, quin és l'estat de l'art d'aquella tecnologia, un estudi de mercat, doncs, perquè ja faig una primera situació de quina és la competència, quin és el perfil del client, l'usuari de transferència, i després la situació d'aquesta tecnologia dins de la cadena de valor d'aquell mercat, també. La traçabilitat, és a dir, que vull crear una empresa o no, això no va amb mi, jo no vull crear empresa, jo vull llicenciar. Bueno, doncs és interessant ja plantejar-s'ho des del principi. I després el pla d'acció, o sigui, què és el que hauríem d'anar fent a partir d'ara per assolir aquest objectiu que m'he marcat. És molt important aquest document. S'ha de dedicar-hi temps, jo crec que és important estar temps fent això per tenir-ho clar, perquè el millor, al fer aquesta anàlisi, s'arriba a la conclusió que allò no val la pena transferir-ho, no val la pena valoritzar-ho. I per tant els resultats es queden aquí, potser amb una publicació, però ja està, fins aquí. Però si realment hi ha sentit i pot tenir un benefici en el teixit empresarial, doncs jo crec que és interessant, doncs, saber-ho i anar cap aquí, no? Qui ho fa? Pues, com us he dit abans, el grup d'investigació, però amb el suport de la unitat de valorització. Bueno, aquí us he volgut posar una mica de dades de les diferents universitats catalanes i d'aquestes unitats de valorització que hi ha des d'aquestes universitats. Doncs durant el 2011 fins al 2014, la quantitat d'aquests documents que ens han fet arribar. I bueno, de la Universitat de Girona, doncs, tenim 13 del 2011, ha baixat una mica en els darrers anys, però bueno, en total tenim uns 24 de tecnologies, de grups de recerca, que han fet aquest document amb l'objectiu, doncs, de veure si allò podria ser valoritzable. La fase de maduració. A veure, ja el concurs ValorTech ja us l'he explicat. Què més us puc dir? Bueno, pues que us animeu. Jo crec que és un producte molt bo, la formació és de molt valor. Després el premi, en què consisteix? Pues consisteix en una bossa de diners perquè l'investigador ho inverteixi en assessorament extern, aquell que ell cregui que li fa falta, ja sigui legal, tècnic, el que ell decideixi. I hi ha dues categories per participar, la de creació d'una empresa, creació d'EBT, o la de llicència de patents. Dues categories en funció del en el que vosaltres us sentiu més interessats o més còmodes. Amb qui col·laborem? Bueno, que veieu que col·laborem amb la EAE, l'Escola de Negocis, amb Arbor Consulting, bueno, amb IES, amb RCD, vull dir que són gent que porta temps en aquest camp, és gent expensa, vull dir que són formacions d'alt nivell. També us he volgut posar una mica de resultats d'aquest concurs. A veure, aquí tindríem la participació d'universitats, després hi hauria centres cerca, si mirem el primer quesito, per dir-ho d'alguna manera, val? Institucions hospitalades i altres. La majoria de participants venen de grups de recerca universitàries, després hi ha centres cerca que també participen en aquest concurs, grups d'institucions hospitalàries i després altres, que veig que aquí en algun cas no ho han determinat. Després per sectors, bueno, veiem que potser el que predomina més és bio i TIC, el tipus de projectes que es presenten en aquest concurs, però que no hi ha un sector limitant, és a dir, que es pot presentar projectes de qualsevol sector. El Valter, bueno, aquí us he volgut posar també una mica de dades del Valtec del 2013, vale, que el 2013 va sortir, però des del 2010 que no sortia cap ajut Valtec, pel que us he dit abans, perquè és una convocatòria que a vegades s'obre, a vegades no, no hi ha una previsió. Però bueno, que en el 2013 es va obrir, vam tenir 171 sol·licituds, però només vam poder donar ajut a 12 projectes. I què ens ha ajudat el TEP? Doncs a fer tots aquests assajos, prototips, proves pilot, etc. També per sector, veiem que el sector més predominant en aquest tipus d'ajut el 2013 va ser el sector bio, amb clara diferència. Molt bé, arribem al final de la cadena, al final del procés. Bueno, ja hem fet una sèrie de proves, potser tenim un primer prototip. Volia tenir alguna cosa a mostrar, algú que li pugui interessar, ja sigui perquè bueno, vull crear una empresa o perquè allò potser té sentit llicenciar una gran empresa que porta molt temps en el sector però que ho pot integrar dins del seu portfoli de productes. Per tant, ja no només és una idea, sinó que és algo real, vale? Tenim dades, tenim resultats, potser no a nivell industrial en la majoria de casos, no? Però bueno, tenim bastanta informació, sabem a quin client li pot interessar, sabem qui hi ha de competència, sabem el nostre valor diferencial, segurament ho haurem protegit, haurem fet una patent. Molt bé, i ara estic en la fase de comercialització i ara, bueno, la fase de comercialització no és gens fàcil. He d'anar a veure empreses, els he d'explicar el que tinc, he de potser pues, negociar amb elles per veure això com ho ven, en el cas de que vulgui llicenciar, però bueno, i si vull crear una empresa? Bueno, crear una empresa no és gens fàcil. He fet un primer business plan, però bueno, tinc dubtes, tinc incerteses, tinc un equip, però aquest equip gairebé tots som de la universitat, som investigadors, som molt tècnics, potser val la pena que algú vingui i bueno, vegi si val la pena que hi hagi algun element o algun recurs que tingui més informació sobre mercat, que ens ajudi en aquest aspecte. Bueno, per això hem creat aquests programes. I ara entrarem en detall en cada un d'ells. Bueno, això és una mica el per què, la justificació de tot això. Aquesta us l'explico. En el cas de que vulgui crear una empresa, vale? Molt bé, vull crear una empresa i tu pots estar en diferents moments de creació d'aquesta empresa. Ja tinc un primer business plan que he fet, però tot ha sigut una mica ho hem fet entre nosaltres. Sí que tinc tota aquesta informació de client, competència, etc, etc, però potser necessito algú que m'ajudi a validar aquesta necessitat de mercat. Per això hi ha el programa MAP, val? Que vol dir Marketing Assessment Program. Ho fem en col·laboració amb l'Escola de Negocis EADA. Llavors, aquí què fem? Aquí fem, posem en contacte un grup universitari, un equip d'investigadors, que ja et dic, tenen tota aquesta informació ara en una primera fase, i els posem en contacte amb estudiants de màster d'aquesta escola, liderats i coordinats per una persona, per un consultor que està habituat a treballar amb empreses. I el que fem és que aquest grup de gent el que fa és que li elabora un business plan definitiu havent validat aquesta necessitat de mercat. O sigui, gent que ha anat a fer entrevistes a possibles clients, ha buscat informació, dades actualitzades de mercat i per tant el que et dona és una informació actualitzada i validada amb dades reals. Seria una primera fase. Què ens ha passat a vegades en aquest programa? Doncs, a vegades, a l'hora de validar aquesta necessitat de mercat, resulta que allò no és viable, fins i tot en aquell moment. I doncs, el grup d'investigació realment ha vist que potser no valia la pena crear l'empresa, tot i haver arribat en aquest punt. Ha passat. Ha passat. Però bueno, això és bo també, perquè abans d'invertir en tot un temps en aquest procés, si algú de fora el coneixement de mercat et pot ajudar i et diu això, bueno, pues almenys escoltem-ho i tinguem-ho en compte. Un cop passada aquesta fase, podríem anar al següent programa, que seria un programa que fem en col·laboració amb l'Escola de Negocis ESADER. I el programa es diu Empenta, com bé el nom diu, bueno, és per donar-te una empenta, no? Aquí el que fem és, bueno, tu ja tens un business plan, molt bé, però val la pena que gent experta, perquè aquí sí que són, ja treballem amb consultors experts, gent que treballa en el món privat, amb empresa o que ha creat empresa, experta a tres nivells. Tenim especialistes de finances, tenim especialistes de model de negoci i tenim especialistes en recursos humans. Bueno, el que fem és fer una sacsejada a aquest projecte, no? I, per exemple, recursos humans. Bueno, pues, analitzem, a veure, qui hi ha avui en dia a l'equip? Sou complementaris? Poder no, potser falta algú. Com podíeu millorar el vostre equip? Potser us podem posar en contacte amb algú que us pugui donar assessorament en aquest aspecte més d'empresa. Segon àrea de treball, model de negoci. Bueno, teniu un business plan, ja teniu validat aquesta necessitat. Bueno, però un expert torna a fer una revisió sobre aquest model. Potser hi ha possibles ajustos que cal fer. Pues també hi ha un expert que us ajuda en aquest sentit. I després finances, model financer. Bueno, això sí que ja és. El model financer és, jo crec que una necessitat bàsica. O sigui, moltes vegades pues, no sabem ni per on començar, com ens hem de finançar, com ho hem de fer, a on podem anar a buscar. Bueno, pues aquí també t'assessoren en aquest tema, perquè és un assessorament individualitzat i personalitzat per cada projecte. I ja la tercera fase, bueno, tot això ja ho tinc, però ara bueno, he d'anar a vendre. No? Bueno, doncs llavors el que fem és, en aquesta última fase, et posem en contacte amb l'Escola de Negocis de l'IESER, també amb consultors experts, perquè t'ajudin en aquesta entrada a mercat. És a dir, com ha de ser aquest pla de creixement, com t'has d'orientar en aquests clients, quines estratègies podries seguir, bueno, t'ajuden a fer aquest pla i a definir aquestes actuacions que caldria fer. A veure, són programes no molt extensos en el temps. L'objectiu quin és? Que siguin programes intensius de com a molt uns 4-5 mesos. Però es treballa. Sí, realment aquí hi ha una feina molt important del grup amb el consultor en cada cas. Bueno, aquí més en detall de lo que és el MAPI, de lo que us he explicat. Vale? Ara, bueno, important, el MAP també estava obert, bueno, es va tancar ahir. Algú ha sentit a parlar dels que esteu aquí d'aquest programa? Sí? Em podeu aixecar la mà? No és una persona. Vale. Bueno, és, potser no arribem, no, a tothom, o potser els mitjans de comunicació no són a, bueno, no sé, potser hem de revisar a veure si pot arribar a tothom.
Perdoneu un incís, rebeu tots el butlletí?
Sí. Vale, sí? Pues l'hauríem d'haver rebut.
Va sortir el butlletí.
Bueno, també s'ha de dir que estan al butlletí, segur que hi ha molta cosa.
Sí, hi ha molta cosa.
Vale? I fins que no t'expliquen allò de què va, suposo que no t'hi fixes. Bueno, jo crec que ara us ho explica. Si teniu dubtes després em podeu preguntar, però bueno, si en un proper butlletí ho veieu, que sapigueu què és aquest programa. I que com és en una primera fase, doncs ja és per això, per grups d'investigació on l'empresa doncs, encara no està creada, és a dir, que esteu en aquesta fase més inicial. L'empenta. A veure, l'empenta aquí que us puc dir, a veure, encara no ha sortit la convocatòria d'aquest any, l'empenta sortirà en novembre, o sigui que segurament el rebreu el butlletí de novembre. Vale? Llavors, ja us he dit, és una fase més evolucionada, i bueno, que conegueu el programa i així la propera vegada que veieu pues, sabeu de què es tracta i de què va. I el TEA, pues, aquest any, a veure, com que la convocatòria era del 2013-2014, bueno, va sortir bastant tard, fins al dos, jo crec que fins al gener no sortirà, vale? la convocatòria del TEA. Molt bé, i això seria, situem-nos, no? L'última fase, la de comercialització, però sí, el teu objectiu és crear una empresa, però i si no és crear una empresa? Tu no vols crear una empresa, no t'hi veus, creus que no té sentit, és una opció, doncs pues, l'altra seria, bueno, puc llicenciar aquesta tecnologia? Bueno, per això l'any passat vam pensar en aquest nou programa que vam batejar amb el nom de Comertech. Vale? I què vam fer? Va ser una prova pilot. La veritat és que vam aprendre molt i jo crec que hem après per la convocatòria d'aquest any que preveiem que surti també el 2015. Però quin és l'objectiu? L'objectiu és que es presentin doncs, grups d'investigació que tenen tecnologies que ja han estat madurades fins a un cert punt, evidentment, no industrialitzades no, evidentment, però que vulguin llicenciar. Llavors, aquest programa el que l'ajuda és anar a aconseguir trobar una empresa per llicenciar aquesta tecnologia. Vale? Aquest és l'objectiu últim del programa. Llavors, què fem? Farem una primera fase de formació, perquè és important que l'investigador sàpiga què vol dir això de llicència, perquè moltes vegades què ens diuen, no? Bueno, quan des de les unitats de valorització és que si l'investigador el que vol és llicenciar, ell se'n desentén, no? I bueno, fes-ho tu unitat, que ets l'expert i bueno, quan em necessitis doncs ja vindré. Si hi ha alguna reunió amb el client que em necessitis perquè a nivell tècnic doncs vulgui alguna cosa, doncs jo vinc. Però clar, no és això. Jo crec que ha d'estar almenys implicat en tot el procés, o saber de què anirà, o saber què es trobarà, o sigui, tot el que representa, no? Pujar en un procés com aquest. Que sí, que poder la unitat portarà la veu cantant, no? Però que l'investigador per nosaltres és molt important que conegui què vol dir això de llicenciar i que pugui aportar doncs, el seu granet de sorra en aquest procés. Llavors, per tant, hi ha una primera fase de formació de què vol dir això de comercialitzar una tecnologia. I després hi ha una segona fase ja que entrem amb la comercialització. I llavors, en funció d'una sèrie de tasques que haurem fet en la primera fase, doncs anirem a buscar doncs, empreses que puguin estar interessades en aquesta tecnologia i farem reunions amb elles. Reunions amb elles per presentar-los i per veure doncs, si estan interessades, si no. Bueno, l'objectiu final és doncs, que acabin comprant aquella tecnologia. A la prova pilot, també us volia presentar el que vam aconseguir. Ja us dic, va ser una prova pilot. Va participar 10 tecnologies aportades per les unitats de valorització. De fet, Girona, de les 10 vas aportar més d'una, una segur.
Es van presentar dues.
Es van presentar
i
dues.
Una va passar la fase.
Sí, es van presentar dues. Llavors, d'aquestes 10 van passar a la fase, és a dir, a participar en la fase de comercialització, sí. És a dir, vam fer formació d'ell, perquè vam considerar que era important. Però després d'aquesta formació vam descartar 5, doncs perquè no complien les requisits. Estaven o molt verdes algunes, com dius això, no pots anar a presentar així, no? Però vam considerar que era interessant que fessin la formació. Van passar 5. I tenim d'aquestes 5, 3 possibilitats de llicència. Però bueno, ahir, que també vam tenir una jornada, hi ha 2 que ja estan gairebé materialitzades i una a punt. Vale? Bueno, perquè veieu el resultat del que vam fer l'any passat. I una és d'aquí, eh? Una és sortida d'un grup d'aquí de Girona. Molt bé. Una miqueta de dades, vale? D'aquests programes, perquè veieu amb el que habitualment treballem. Primera fase, identificació, fulls de ruta. Doncs el 2013 vam rebre 54 documents d'aquestes característiques de totes les universitats amb les que treballem actualment, que són 9. Vale? 54 de fulls de ruta. Etapa de maduració, el concurs ValorTech, bueno, vam tenir 49 sol·licituds de grups d'investigació que volien participar en el concurs, però només van participar 20, perquè només hi ha plaça per 20. Però després, de les dues categories, doncs hi ha 2 premis, val? O sigui que al final doncs hi ha 4 premiats, però els 20 fan tota la formació. Vale? L'ajut ValorTech, l'any passat també vam tenir aquest ajut i vam tenir un pressupost d'un milió d'euros. Bueno, m'encantaria que el 2015 també tinguéssim, però de moment no tinc informació al respecte. Última fase, comercialització dels diferents programes, del MAP, que seria la fase més inicial. Vam tenir 20 sol·licituds, van participar 12 grups d'investigació. De l'empenta vam tenir 54 sol·licituds i van participar 10 empreses, perquè en la fase empenta normalment l'empresa està creada o està a punt de ser creada, eh? O sigui, ja és una cosa ja imminent. En el TEA evidentment ja són EBTs, ja estan creades, i vam tenir 40 sol·licituds i van participar en el programa 16. I en el Comertec, doncs el que us he comentat abans, vam tenir 10 participants, però finalment van acabar el programa 5. I molt important, abans de tot, en tot el procés, les unitats de valorització. Vale? Les unitats de valorització, que sapigueu que per ser unitat de valorització potser a vosaltres això no us afecta tant, però hi ha una convocatòria, hi ha una ordre d'ajuts, val? I llavors es pot participar, o sigui, tu pots sol·licitar ser una unitat de valorització d'acció, però si compleixes una sèrie de requisits que nosaltres imposem. Bueno, doncs ens van presentar 16 entitats que volien ser unitat de valorització, però només vam recolzar el pla d'activitat de 12, una de les quals doncs, és Girona. Val? I d'aquestes unitats de valorització, resultats, bueno, doncs resultats com per exemple que el 2013 doncs es van crear 26 EBTs, hi va haver uns 1.000 assessoraments entre totes i unes 60 patents, no està malament. Val? I ja per acabar, com que no m'heu fet cap pregunta, bueno, també us volia presentar alguns casos de gent que ha participat en aquests programes. Vale? I no sé si us sona, perquè alguns han sortit a premsa, fins i tot. Bueno, doncs aquí tenim l'empresa que és Biocontrol Technologies, vale? Que bueno, Biocontrol ha participat en un programa de formació de una de les escoles de negoci I també va rebre un préstec, que no us he parlat d'aquest préstec perquè és un préstec que és una mica antic, que també la vam ajudar a crear l'empresa. Després tenim l'empresa Smole Technologies, això és un grup d'investigació que surt de la Universitat de Barcelona. Llavors el seu objectiu era aprofitar el moviment de les onades per crear electricitat. Val? Amb nosaltres, quin ha sigut el seu recorregut? Bueno, el 2010 va tenir un Valtec que el va ajudar doncs, a fer una sèrie de proves, prototips, etc. Després de fer aquest Valtec, el 2012, mireu, encara hi va haver un cert temps, es va presentar al MAP i va fer aquest assessorament, que li va anar molt bé. I ja el 2013, després de passar pel MAP, van decidir crear l'empresa. Bueno, ja és una empresa que existeix i que li va força bé. Una altra. Aquesta també ha sortit molt, als mitjans, no sé si us sona, però és una aplicació per a esportistes. Si no recordo malament, em sembla que... Vale, és un spin-off de la UAB, però sembla que hi col·labora també algun centre de la UPC. I, bueno, va participar al ValorTech i va ser un dels finalistes d'aquest programa. I després del ValorTech ja va decidir crear l'empresa el 2013. Bueno, amb això què us vull dir? Bueno, doncs que hi ha casos reals que s'estan participant en aquests programes, no? I que amb quin objectiu els hem dissenyat? Doncs amb aquest objectiu d'apropar, no, tot aquest coneixement que sabem que és bo, que és del nivell, que s'està fent dins de les universitats catalanes, però que val la pena explotar i que val la pena rendibilitzar d'alguna manera. I que fan falta programes com aquests per ajudar a apropar tot això al mercat. I bueno, per mi això seria tot. No sé si teniu algun dubte, alguna pregunta. Sí, per la darrera, em sembla?
Sí.
Digue'm.
Una pregunta.
Digue'm.
En el cas que es llicencia una tecnologia,
sí?
Un dòmic, una llicencia una tecnologia, quin benefici pot esperar el grup pel propi grup de la universitat?
Aquesta és per tu, per
no,
no, i tant, i tant. A veure, normalment cada universitat és un món, i cada universitat té el seu model. Per tant, aquí jo crec que en el cas de Girona, pues, el Ferran us comentarà una mica com funciona.
Sí, sí, sí. Només, sí. Abans de contestar, perdó, només volia dir un incís amb la resposta d'abans que ha generat una mica de trevuelo. Som conscients que avui hi ha moltíssimes convocatòries, per fer tenir conscients. El que també us hem de dir és que, segons els projectes vius que tenim nosaltres en funcionament, depenent de com us ensenya la Pilar, la fase en la que estigui, després nosaltres fem una comunicació més vis-a-vis, perquè evidentment una cosa és una tecnologia que encara està al laboratori, una altra cosa és una tecnologia que vol crear una empresa, passa per un procés de valorització, no? Per això probablement doncs, les persones, en aquest cas tu no coneixes el programa, probablement t'hagin enviat un mail personalitzat o alguna trucada, el que sigui. Vull dir que és cert, sabem que tenim molta feina, i sabem que avui hi ha moltes convocatòries, sí. Intentem ficar els headlines, perquè almenys, doncs, bueno. Però el que sí és cert també és que si sabem que un projecte viu està en alguna d'aquestes fases, llavors sí que fem una comunicació més vis-a-vis. És aquest aclariment que volia fer. Però bueno, que som coneixedors de que del dia a dia i de que hi ha molta feina.
I que hi ha moltes coses, o sigui, tothom fa cursos, fa concursos, fa assessoraments i és molt difícil saber, bueno, aquest val la pena que m'hi apunti. Bueno, espero que la xerrada d'avui us hagi servit també per conèixer els nostres. Que si teniu algun dubte, parleu amb el Ferran perquè és el nostre intermediari. I, bueno, i que us esperem que com més vingueu millor. Vale?
I, perdona,
i la pregunta.
Respecte a la pregunta, habitualment el que se sol fer és una llicència, depèn de cada cas. O sigui, diguéssim una mica el retorn de la llicència que està fixat, això ho tens al reglament de patents. Si tranquil·lament entreu al web de l'UDG, quan us loguegeu, feu allà en el cercador aquell comú que hi ha dalt de tot, poses reglament de patents i hi ha una mica la descripció del que és el retorn. Com sol funcionar? Doncs habitualment nosaltres quan fem una llicència d'una tecnologia, una patent, però englobem tot, propietat intel·lectual, pot ser un know-how, pot ser un software, propietat industrial, pot ser una patent, però també pot ser una marca, un model d'utilitat, d'acord? Incloem en principi tot, no? Llavors, en principi, el repartiment com es fa? S'estableix un cost, per exemple, el cost del desenvolupament de la patent, no? I a partir del qual la universitat doncs, ha pogut obtenir un retorn, fa un repartiment. Com s'estructura el repartiment? Doncs el 33% del que s'obtingui, regalies, pagaments que faci l'empresa, pagaments inicials, etc. El 33% va pel grup de recerca, el 33% va pels investigadors principals i el 34% va per l'ODG. D'aquest 34% hi ha un 20% que va destinat al que és el fons de patents, que no pretén altra cosa que retroalimentar aquest sistema i que l'ODG pugui continuar patentant. És a dir, l'investigador no ha de pagar res ni del seu mentor BNI ni del grup de recerca. Quan vegis que tens un resultat que creguis que has de patentar, comenta'ns-ho, nosaltres sempre ho tractem amb confidencialitat des de bon principi, i si veiem una conclusió de que podem patentar-ho, doncs llavors ho patentem. Tirem del fons de patents i patentem i protegim la tecnologia si es pot protegir. Vale? Per tant, tot el retorn doncs, s'articula d'aquesta manera, 33, 33, 34%.
Però la meva pregunta és quin retorn és? És a dir, l'empresa, perquè sí. Aquesta desenvolupa un tip sí. I el posen al mercat i sí. És milionari, per dir alguna cosa. Però això, d'aquests milions sí. Que cobra l'empresa, quin retorn té l'empresa?
De la facturació que faci l'empresa. La facturació efectivament cobrada per l'empresa relacionada amb aquell producte que li hem llicenciat, d'acord? Imagina que al cap de l'any doncs, fa una facturació X, doncs es pacta pel contracte de llicència un percentatge, que sempre és negociació, eh? Sempre hem d'intentar amb dues bandes de posar-nos d'acord i a veure quin percentatge fem. Nosaltres, com a institució pública, doncs, intentem anar a preus de mercat. Actualment les universitats doncs, una mica internament estem en xarxa i estem en contacte i mirem doncs, a quin tipus de preu posem. Quan és molt difícil establir un preu, per exemple, a vegades hem tirat de projectes que genera acció i entre altres coses, per exemple, doncs, no sé si va ser a través d'un del Comertec l'any passat, doncs vam encarregar un estudi de regalies a un expert extern, que en aquest cas era un agent de patents. Per tant, d'aquell percentatge, d'aquella facturació que tu com a empresa hagis fet al cap de l'any, nosaltres els hi demanem, es fa un contracte de llicència que s'assigna al principi, els hi demanem les comptes anuals al cap de l'any, i a partir d'aquí doncs, veiem, bueno, d'aquest producte quan es factura? Doncs he facturat tant, i a partir d'aquí fem el repartiment. Ells tenen una obligació contractual, perquè hi ha un contracte de llicència de pagar-nos, i nosaltres després fem el control de regalies i fem la distribució. Tots aquests diners després van a les diferents comptes. Vull dir, tu com a investigadora doncs, pots decidir cobrar-t'ho tu, amb la corresponent retenció i RPF. Habitualment què sol passar? Doncs que els investigadors solen doncs, comprar equipament al laboratori, o aquella persona que tens que se li acaba el contracte doncs és una manera també d'incentivar que aquella persona se la pugui contactar per a altres projectes, etc. En definitiva, el que pretén ser és un sistema que pugui retroalimentar i més en l'escenari amb el que estem avui dia i que pugui doncs, permetre continuar fent recerca i transferència.
Això durant quants anys? O sigui, això també es negocia o és...
Es negocia també. Habitualment el que et diria és, per exemple, la vida de les patents és de 20 anys, es fa per 20 anys. Perquè a partir del 20è any, doncs, diguéssim, aquest dret d'exclusió d'explotació ja no és exclusiu. S'acaba al cap de 20 anys. Depenent, a vegades, per exemple, si no són patents, si és un know-how, si és un software, es poden... Tot és negociable, Penseu que cada contracte sense que signem a l'oficina és molt particular i molt depenent de cada projecte. Però bueno, t'ho voleu preguntar a la Pilar, que per això... És ella la
referència.
No sé si teniu més preguntes. Doncs...
Jo vull fer una observació i una pregunta. M'ha sorprès quan parlaves de comercialització dels programes,
sí.
Es facin tots en les escoles de negocis.
Sí.
Sembla que dona la sensació com si les universitats públiques no hi haguessin experts, cosa que dubto. Però bé, m'ha sorprès molt. I d'aquí la pregunta que volia fer-te és, aquests programes estan pensats exclusivament per investigadors o si poden presentar altres?
Vale. Mira, respecte a l'observació, que sí que jo també vull observar alguna cosa, com has vist, bueno, no sé si a la transparència, les unitats de valorització donen suport en tot el procés. O sigui, les universitats fan aquesta tasca de comercialització i la fan amb molts més projectes que nosaltres. ¿Vale? Per tant, hi ha experts a les universitats per fer això. I, evidentment, si tu vas a parlar amb l'oficina, amb la unitat de valorització, doncs ells t'ajudaran en aquest procés. El que nosaltres t'estem oferint és dir, bueno, tu pot ser que hagis passat per aquest procés, però vulguis un mes a més. Algú que complementi el que fa la unitat de valorització, perquè és molt més intensiu, ¿vale? Perquè és durant 4 mesos intensiu d'un tema amb aquesta gent. Però evidentment que hi ha experts en les universitats i no els volem treure ni volem complementar, no volem treure.
De fet, si em permets, Pilar, jo afegiria que el que és la fase del, Helena, la fase del full de ruta, jo per exemple soc de l'àmbit econòmic, el marc d'enginyeria, habitualment treballem amb els grups de recerca. O sigui, penseu que és el que dèiem, no? Com que després ho traiem al butlletí i a vegades tenim projectes en diferents fases o diferents etapes, a vegades ens interessen especialment aquests projectes que estan en aquestes etapes, però de base, partint de base, quan tu ja tens un resultat, nosaltres sí que treballem conjuntament amb els investigadors. Vull dir que en el full de ruta ja trobes un pla econòmic financer, un pla comercial, etc, etc. Diguéssim que aquests programes d'aquí són programes una mica més avançats. No? La idea és, nosaltres doncs ens podríem equivocar, o potser pots haver fet una projecció econòmica no del tot acurada, et falten dades, etc. Doncs aquests experts intenten doncs, donar-hi més valor afegida.
Complementar. Sí, sí. I perdona, l'altra pregunta?
Sí, els programes que s'estan passant són investigadors.
Vale. Aquests programes estan pensats per projectes que vinguin de l'àmbit universitari principalment. O sigui, la tecnologia, per nosaltres, el diferencial és que la tecnologia sigui un valor diferencial en aquests projectes. Vale? Principalment per ells, sí.
Doncs em sembla que si no tenim més preguntes, només volia recordar-vos que veig que ha sortit moltes preguntes al respecte. La propera sessió és també molt, molt interessant, que és sobre propietat industrial. Vindrà una gent de patents, us convidem a que assistiu, que és, em sembla, el dijous 6 de novembre, si no recordo malament pels programes.
Sí, sí.
I aquí, doncs, que veig que han sortit bastants de dubtes, doncs sí que us convidem a que també vindrà una gent de patents de l'agència ZDM, és una agència internacional de protecció de patents, i vindrà un expert, doncs, bueno, també és gratuïta, també, doncs, per aquest tipus de preguntes, en aquest sentit, doncs, esteu totalment convidats, d'acord? Jo, per part meva, res més. Corre per aquí un full d'assistència, que sí que demanaria, sisplau, si tots els presents l'heu signat, i res més, us convidaríem pel proper 6 de novembre, aquí mateix, a les 12. Però una última pregunta?
Podrem tenir la presentació?
Sí, tindreu la presentació, i a més tindreu, que ja sabeu que ho estan gravant, cadascuna de les intervencions que s'han fet al llarg de les càpsules, sí? Us passarem també un qüestionari d'autoavaluació que aquest cop serà online, eh? Serà un formulari tipus Google Docs i que cadascú de vosaltres us podrà entrar i lliurement decidir participar i més. Moltes gràcies per la vostra assistència. Gràcies.